Això que escoltem és el disc íntimet que van fer conjuntament la Patrícia Denó i la Cristina Casale. Benvingudes, bon dia.
Bon dia.
Ja us saludo ja perquè teníeu moltes ganes d'entrar aquí al micro i dic, doncs escolta, no fem més temps. Us hem convidat per al concert dels concerts de la setmana que ve, doble concert, el dia 17 i el dia 18 a Londres. Què suposa per vosaltres aquest doble concert?
Jo, per mi, suposo una festa de la música, perquè fa massa temps que no toco amb la Patrícia Denó i ho trobava a faltar. Aleshores, és una comoditat i una joia d'expressar-se amb la música, que jo crec que reflexa doncs, la nostra bona relació i també les ganes de difondre el programa de repertori de flauta i piano.
Exacte, jo per part meva també, doncs, igual que diu la Cristina, tinc moltes ganes de tornar a fer música amb ella i el fet de marxar fora a fer qualsevol tipus de manifestació artística, en aquest cas doncs, un concert amb un repertori que hem preparat per l'ocasió, doncs clar, ens encanta, i especialment Londres. Londres és a nivell europeu potser una de les capitals musicals en quant a música clàssica més importants, tant a nivell d'història com a nivell de difusió musical actual, i sempre està molt bé anar a tocar allà.
Quan els dilluns ve el Lluís Cabal a fer una secció del músic de l'Orquestra Simfònica del Vallès, sí. Jo sempre dic que no hi entenc i faig aquesta mena unes preguntes que a vegades dic que no sé si són preguntes absurdes, però deia que teniu moltes ganes de tocar conjuntament. Quan algú que ve des de fora s'imagina la música clàssica, és com una cosa molt, molt marcada, molt... Com molt
encursetada, molt digue-ho, encursetada, digue-ho.
Exacte, sí.
Et mores de ganes.
No m'atrevia a dir-ho. Com és que, o sigui, realment, tocar amb una persona tocar amb persones diferents, hi ha diferència per un músic? És a dir, l'enteniment personal es nota?
Absolutament, és com tenir un marit diferent, imagina't, fins a quin punt.
No, jo el tema del marit de moment no el porto bé, però...
No, sí, la cambra realment ha d'haver-hi coses com totes les relacions personals, ha d'haver-hi feeling, o sigui, el feeling i el bon enteniment és la base absoluta. Després sobre això s'ha de construir doncs, un nivell de formació similar i que si hi hagi una bona combinació, no?, d'estils.
Exacte, i a més pensa també que nosaltres treballem, el nostre vehicle són les emocions. Emocionalment ens exposem, ens obrim i a partir d'aquí creem una idea estètica. Aleshores, clar, quan estàs tocant, per exemple, de solista, tu crees la teva idea estètica, l'orquestra t'acompanya, però quan estàs fent cambra has de compartir aquesta idea estètica, aquesta manera d'entendre el que heu de tocar junts. Aleshores, és important que a nivell humà doncs, també hi hagi una apertura mental, no només emocional, que òbviament hi ha de ser. De vegades, aquesta química que diu la Cristina es produeix, de vegades no es produeix, i això depèn dels músics amb els que toques, clar, igual que les persones.
Sí, sí, ha d'haver-hi una confiança plena, absoluta, cap tipus de ni competitivitat ni res. Sempre parlem, la Patrícia i jo, que sumem totes dues. Mai hem experimentat ni competitivitat ni que una se senti més protagonista que l'altra. És el conjunt el que a mi m'agrada i el que em fa disfrutar, i ella també. De fet, jo crec que ens ho passem igual de bé a dins de l'escenari que fora, també.
Sí,
backstage,
sí, sí.
Els assajos...
No parlis més, Cris.
No, escolta, jo, tot el que voleu explicar teniu els micros oberts. En tot cas, el programa, sota el títol Sense and Sensibility, que això, si no m'equivoco, és una novel·la, també. Per què heu triat aquest... com heu fet el programa? Què us ha guiat a elaborar-lo?
Bé, doncs és una mica, és un programa equilibrat en quant a una composició de peces que estan ben pensades, però alhora que han deixat fluir la inspiració per les emocions, no? I potser doncs, és aquest l'equilibri que nosaltres hem volgut mostrar, perquè segons l'època, doncs, a vegades tenim música contemporània que és més racional la manera d'apreciar-les, no? Les has d'apreciar més d'una manera analítica, més cerebral, diguem-ne. En canvi aquí, doncs, aquest repertori és molt equilibrat en aquest aspecte i jo penso que...
De fet, les quatre peces que toquem, que per cert les fem en una sola part, que és una modalitat de concert que cada vegada està agafant més embranzida, perquè els concerts abans duraven, no sé si sabeu, però un concert clàssic fa 30 anys durava 2 hores, eh? Dues, no una hora, dues hores.
Hi havia tres parts fins i tot.
I hi havia fins i tot dos entreactes, per tant, tres parts. Ara, també crec que pel ritme de vida que portem, doncs més estressat, tenim menys temps per centrar-nos en una sola cosa. Si volem aconseguir com a públic el mateix efecte d'involucrar-nos amb allò que estem consumint en aquell moment, que és la música, que és l'únic art que es consumeix en el moment que es produeix, no? Doncs per aconseguir aquest efecte s'ha vist doncs, que tenim més la capacitat els humans de concentrar-nos durant una mica menys de temps que no pas durant un temps tan dilatat. Aleshores, els concerts en una sola part que duren entre 45 i 50 minuts estan funcionant molt bé. Mm-hmm. I tornant al que deies, Albert, les quatre obres que toquem, que és la sonatina de Dvořák, que és una obra que en principi l'Opus 100 és original per violí, però està transcrita per flauta i de fet el famós Jean-Pierre Rampal doncs, la va fer força coneguda amb aquest instrument. Després toquem la sonata de Poulenc, que és la que hem sentit aquí a la capçalera del programa. Toquem el vocalís de Rachmaninoff, que com diu la paraula, vocalís vol dir vocalitzar, és a dir, està pensat per veu, la veu no té cap paraula, simplement fa un i la flauta doncs, imita la veu. I acabem amb l'òpera Carmen, que és una fantasia brillant amb variacions, on la Cristina ha fet un treball a partir de la part de piano ha aportat adaptacions personals que enriqueixen molt més la seva part. Però tot aquest rotllo que et dic anava a que sense insensibility també és perquè en cada obra d'aquestes hi ha més o menys sentit o sensibilitat, no? Però en totes hi és present.
Bé, ara que ho deia la Patrícia, que Cristina, que ja has posat de la teva part en aquesta obra, quin grau de flexibilitat té una partitura de música clàssica?
Depèn, per exemple, aquestes variacions de Born, clar, són una adaptació d'una peça que és per orquestra, de l'òpera Carmen de Bizet, que és una mica pues, això, la llavor d'inspiració perquè Born fes la seva partitura. Llavors, el que faig és sentir la versió d'orquestra i enriquir-lo amb els timbres que es necessiten perquè quan es fa una adaptació, per exemple, doncs en aquest moment per flauta i piano, es pensa en el piano doncs que sigui assequible per una majoria, no, de pianistes acompanyants i que llueixi la flauta. Que en el nostre cas, la flauta llueix, evidentment, però a mi em ve de gust doncs, poder fer més perquè em sento preparada per fer-lo. Llavors afegeixo timbres i efectes sonors que l'orquestra hi és, però la versió de piano en origen no hi és, no? I aleshores, doncs, a part de posar alguna cosa més de part meva. I el que fa, sobretot, això, és enriquir tot aquest coixí que està entorn a la sonoritat de la flauta i enfatitza, o sigui, tots els efectes de la flauta. I crea un virtuosisme que no només està la flauta, sinó també el piano, i tot l'efecte en conjunt crec que és més espectacular com una obra com aquesta, no? Amb les versions Carmen, que ho requereix.
Els concerts són en dues esglésies, Sant George de Màrtir i Sant Clement d'Ains. Per què dues esglésies?
Doncs, primer perquè ens ho han proposat. Això és el primer.
Ja us ha anat bé, no? Si hagués sigut el camp
Després,
de futbol, igual també.
Sí, home, imagina't, no? El Camp Nou, imagina't, no? A més, són dues esglésies anglicanes que fan que l'arquitectura de l'església anglicana és bastant diferent. No hi ha la reverberació que tenim a les esglésies catòliques, que són més altes i hi ha més naus. Aleshores, els anglesos, els britànics en general, els agrada molt utilitzar les esglésies per la música. De fet, música i religió han anat sempre molt unides i actualment s'utilitzen molt. Els concerts són a la una del migdia, que per ells és la una de la tarda, és havent dinat, vas a concert, cosa que és una hora extraordinària. I aleshores, bé, ens ho vam proposar. La segona església que toquem, que és la de Sant Clement's Dane, pertany al Royal College of Music and Drama de Londres, i per tant ells fan venir a la BBC, fan venir a medis especialitzats, revistes especialitzades, etc. O sigui que també doncs ens fa molta il·lusió doncs, poder estar mediàticament en aquest circuit.
Sí, tots els llocs són centres habituals de cicles de concerts i també doncs, de cara a l'intèrpret tocar amb espais una mica més tancats, amb més caliu, amb una història, perquè són esglésies amb molta història, això ens ho fa especial. Realment doncs, no és un lloc més per tocar, mai ho és, de fet, no? Però quan és així en una església, potser no és en el típic hall de concert, doncs també és enriquidor per
nosaltres. Sí, hi ha com més proximitat també amb el públic. I...
Sí, sí.
A més, hi ha una cosa que és molt interessant, aquests concerts són gratuïts, és a dir, pot venir, estan plens sempre perquè ja hi ha una tradició d'anar a aquests concerts. Nosaltres hem de dir que amb aquests dos concerts acabem l'esponsorització que hem tingut aquests dos darrers anys amb Freixenet. Nosaltres vam començar l'esponsorització perquè Freixenet ens va oferir doncs, ser la imatge d'un nou cava que llançàvem al mercat, que es deia Alicia, que era un cava així elegant i fresc i tal, i llavors els hi quadrava la nostra imatge doncs, jove i elegant, no? I ara, aquests dos concerts de Londres, doncs ens han associat, diguéssim, ens han associat amb el cava Prosecco, que és un cava... No l'he tastat. Però el tastaré aviat, després dels concerts que servirà una copa.
Magnífic, en qualsevol cas.
Però és magnífic, i als britànics es veu que és el que més els agrada.
Doncs, precisament, m'ha estret la pregunta, preguntar-vos per l'esponsorització, també des d'un punt de vista més prosaic, segurament. Aquesta mena d'esponsoritzacions és necessària, és imprescindible per un músic de música clàssica? És a dir, si no s'impliquen les empreses, és difícil viure d'això?
Jo crec que depèn del país, perquè hi ha països que posen més diners per la cultura i hi ha països que posen menys, però també l'esponsorització dona una certa llibertat d'actuar a algun lloc on et resulti interessant actuar per la raó que sigui i no estiguis esclavitzat per un caché mínim. Però, clar, també ens hem de guanyar la vida, no? Perquè no només treballem per amor a l'art, que sí, però necessitem, no? Aleshores, doncs, jo crec que l'esponsorització és una boníssima sortida per tal de que ens aliem tant la marca com l'artista en un equip per donar doncs, una imatge que sigui molt completa, no? Molt abocadora, no només d'aire mística i artística i que es quedi allà, sinó també doncs, que surti.
I a banda també hi ha una cosa molt important, que és la manera en què l'empresa privada participa activament del desenvolupament cultural d'un país. I crec que això hauria d'estar dins de la seguretat obligatòria empresarial que tenen tots, no? És a dir, crec que hauria d'anar amb els valors de tota l'empresa. Sabem que el desenvolupament d'una societat va en funció del que es faci per la cultura i l'art. I no podem estar pensant que tots els projectes culturals siguin en petit format, com pot ser un concert nostre, com a gran format, que pot ser doncs, la creació d'un equipament o d'una orquestra sinfònica o d'un cicle de concerts o d'un festival. No podem estar pensant que sempre el finançament ha de ser públic. Òbviament, ha de ser públic en part, òbviament, però jo crec que és molt important que l'empresa privada, així com es manifesta amb ajuts a l'esport, que em sembla excel·lentíssim, doncs també està molt bé que ho faci i ho haurien de fer més, i de fet ho estan fent cada vegada més, amb l'art i amb la cultura.
Vosaltres dues sou un duo des de l'any 2013. Jo us he de dir que, ara parlant amb la Jèssica, la que avui ens fa de tècnic, que és una experta en la vostra carrera directament, jo els coneix una mica.
És que tenim història amb la Jèssica.
Jo us he de dir que jo tenia la sensació de que anàveu juntes sempre. Després m'ha explicat que no, que això no era així. Un dia parlarem dels vostres projectes en solitari, però avui estem per parlar de les dues.
Clar que sí.
Després d'aquests concerts, cap on va la cosa?
Cap on va? Bé, nosaltres tenim un pacte que no és obligatori, sinó perquè ens agrada la idea de poder fer treball i projectes plegades en paral·lel als nostres compromisos. Ara mateix tenim calendaris on individualment cadascuna té doncs, activitat que no pot compaginar amb l'activitat del duo, no? Però, aleshores, el pacte és de posar sempre... Primer, de tocar almenys un o dos o tres vegades a l'any, almenys, i després nosaltres mantenim el contacte igualment, i els concerts que fem que tinguin una finalitat o que se surtin, que ens donin llibertat en quant a les nostres idees, les nostres inquietuds i les ganes de fer alguna cosa una mica diferent, que faci sempre, ens agrada evolucionar amb el format de concert de clàssica, arribar al públic de totes les edats, mostrar tots els valors que la música pot donar. Llavors, tot el que sigui un projecte amb repercussió, doncs mira, cultural, lo de Londres, ens agrada que sigui a les esglésies, però
o
també
social,
sí, que divulgui una solidaritat, o que també faci una difusió de la nostra figura com a dones, no? Tenim projectes i és una de les coses, la gràcia és que Patrícia, si té una proposta d'idea en general, jo no recordo haver-li dit que no, encara, i viceversa.
Però, sí. No, però de fet aquesta és la dinàmica. Jo diguéssim que sóc el barco, el trencagels, i la Cristina és la que després fa que aquest projecte segueixi evolucionant. Llavors, una i l'altra sempre ens complementem d'aquesta manera.
Sempre,
no?
Hi ha d'haver algú que vagi, sí, per davant, i després l'altre que mira per darrere,
exacte.
Escolta, per aquí potser no.
Sí, 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 exacte.
Sí, fem un bon tàndem.
I tant.
Doncs aquest tàndem es trobarà, com dèiem, la setmana que ve, el dia 17, que ara no tinc aquí el calendari, mai és dijous, i divendres, com dèiem, a dues esglésies de Londres, Sant George de Màrtir i Sant Clement d'Ains. Si algú està per allà, doncs suposo que...
Serà molt benvingut. I el convidarem a cava, a més a més.
Es podrà acostar.
Què més vol?
Patrícia de Noi, Cristina Casale, moltíssimes gràcies per
ser
avui amb nosaltres.
A vosaltres.
De ben segur, gairebé segur, que abans d'acabar la temporada ens tornem a veure, bé sigui conjuntament o per separat.
Molt bé.
Nosaltres marxem a publicitat i tornem després amb la tertúlia de periodistes.